El lladre de contes. Hi havia una vegada un lladre honrat amb molts anys d'ofici a les espatlles i als dits. Amic de bisbes i de reis, de científics i de banquers, el cridaven a consulta els polítics de més anomenada. Era capaç de robar-ho tot sense ferir ningú. Quan el detenien, les presons se'l disputaven. La majoria de lladregots comuns el tenien com a mestre indiscutit. Els que manaven el país, poc experimentats encara, vivien obsedits amb la idea d'estalviar i de proposar mesures per perseguir els que feien trampes a Hisenda. Com que el lladre honrat havia impartit a la Universitat Americana de Wall Street un màster sobre noves tècniques informàtiques aplicades a l'art de defraudar Hisenda, el van fitxar i el van nomenar director general de no sé quants ministeris amb la tasca concreta de coordinar l'alta inspecció fiscal de l'Estat. Els inspectors en nòmina es van enfadar. És un intrus aquest, no té títols universitaris, dona un 0,7% del que roba el Tercer Món. Què ens ha d'ensenyar? Que potser es creuen els que manen que això fins ara era xauxa i campi qui pugui? La vaga anomenada de les declaracions positives amb dret a devolució promoguda pels inspectors ofesos va fer caure el govern, més endeutat que mai, raó per la qual el nostre lladre honrat va haver de plegar. Com que ja era gran i s'ho passava d'allò més bé amb els seus nets i les seves netes, va acceptar una digna jubilació anticipada. No és fàcil, però, per qui ha treballat tota la vida de valent, això de quedar-se a casa fent ganxet i mirant les telesèries, i per entretenir-se es va convertir en lladre de contes. Aviat, els mestres ja no sabien explicar-ne de contes, ni les tietes que feien de cangur, ni el mossèn de la parròquia a la catequesi, ni les diputades, ni els diputats al Parlament. Quan anaven a explicar un conte, se'ls feia tot blanc, un blanc escèptic, com d'unitat hospitalària de cures intensives, i no coordinaven res més. El lladre honrat, hàbil, prenia de totes les cases els llibres de contes i en feia pastissos salats o pastes de te. I la gent cada cop es posava més trista. Com que no sabien contes, es llegien als diaris les cotitzacions de la borsa i, de tan avorrits com estaven, fins i tot escoltaven les tertúlies radiofòniques sobre l'actualitat política. Quan ja el món començava a morir d'ensopiment, sense imaginació, sense contes, sense espurnes d'il·lusió, una nena d'ulls picardiosos, amiga d'una de les netes del lladre honrat, va aprofitar que aquest feia la becaina i li va robar la màquina de robar contes. Pocs segons més tard, desfilaven herois de ficció encapçalats per l'Alícia del País de les Meravelles, nans i gegants, bruixes dolentíssimes, gats espavilats, ratolins impertinents, caputxetes vermelles i ventafocs amb sabates de vidre, pirates i balenes. Quina alegria arreu! Els que volien defraudar Hisenda van preferir des d'aquell instant tornar a sentir contes. I el lladre honrat, al capdavall generós, va tornar a la gent les moltes joies que els havia pispat amb un anunci que feia així: un lladre penedit us tornarà les joies i un conte o un acudit, que un món de noies i nois mai no pot ser avorrit. Heus aquí un gat, heus aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos. Hem sentit un conte d'Ignasi Riera, publicat dins Contes de la Ràdio.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Bé, doncs, amics i amigues, avui és dilluns, és a les 9 del vespre i, per tant, des dels estudis de Punt Set Ràdio presentem un nou Tirant de Llibres, avui el número 183. Ja veieu que en portem una bona colla de programes que esperem que us agradin. Ara, tot seguit, us presentarem el programa, però abans d'això saludem a la gent que tenim per aquí. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc.
Francesc, no, Joan.
Perdó. Sí, ha estat, doncs, aquest lapsus perquè realment està distret mirant cap a una altra banda. Això és perquè en Francesc, que avui no hi és, és qui normalment em dona l'entrada, oi? Hola, bona nit, Esteve.
Bona nit.
Bé, doncs l'Esteve ara té un micro des del qual el podreu sentir més bé. I doncs bé, som aquí tots tres, en Joan, l'Esteve i jo, que avui intentarem portar el programa. I potser en algun moment, potser sí, se'ns hi afegirà el Francesc.
I les, les corresponsals?
I les corresponsals, sens dubte.
Doncs vinga, doncs, dit això, començarem a explicar una mica què tindrem avui. Després d'això ve la crònica, aquesta vegada des de les Illes Balears, que la benvolguda col·laboradora i corresponsal Laia Martínez ens farà doncs, una intervenció sobre les novetats culturals d'aquella illa, d'aquelles illes d'allà. Seguidament, jo mateix, a l'espai Lletres i Música, us presentaré un noticiari, una explicació del que ha estat l'obra Cop de Roc, una obra de Degoll de Gom, que s'està encara en cartell al Teatre Victòria de Barcelona i, per tant, doncs, ho comentarem. Seguidament, Internet i Llibres, oi, Jordi?
Sí, sí, Internet i Llibres. I Internet i Llibres us parlaré d'un fòrum de lectors. Un fòrum de lectors, no pas de crítics literaris. I a continuació, Joan, intervindràs tu amb un microrelat. En aquest cas,
tres.
Quin títol?
Tres.
Tens raó. Llavors ja no en diem els títols, ja ens els diràs en el seu moment, no?
Exactament, sí.
D'acord.
Seguim Llibres a la Carta, que aquí l'Esteve Casas ens farà una explicació d'un llibre, oi, Esteve?
Sí, sí, parlarem de La Teranyina, d'en Jaume Cabré.
La Teranyina, i a continuació intervindrà l'Helena Martínez Pons, parlant dels esquirols de Central Park que estan tristos pels dilluns, de Catherine Pancol, i ja passaríem, si tot va bé i l'horari és el correcte, al noticiari, a parlar de l'actualitat general i cultural.
Que és on intervindria el Francesc, si pot ser.
Si pot ser, tant de bo. I a continuació, inexcusablement, la nostra col·laboradora del País Valencià, Empar Murelló, a qui esperem en candeletes.
I finalment, doncs, jo vaig just dir una frase i amb això acabarem aquest programa. Per tant, comencem.
La crònica.
Bé, ja tenim els nostres micròfons la benvolguda Laia Martínez des de les Illes. Com estàs, Laia?
Hola, bon vespre i bon any.
Com anem per aquí baix?
Per aquí anem bé. Ara ens arriba l'hivern, però bé, comencem amb moltes energies.
Doncs vinga, a veure què ens pots explicar.
Bé, vos explico. Comencem amb moltes energies, però tanmateix llibreries, etc., es veu que s'han apuntat al carro de les rebaixes i de moment no tenen programació. Per tant, us parlarem d'un parell d'activitats que encara han sigut prorrogades o encara es poden veure i que estaven dins la programació de festes. Com per exemple una actuació de dansa i música molt interessant que es diu Ballant, ballant la història i que ens porta la companyia Embruixart. Això és un espectacle, com he dit, de dansa i música i que explica la història doncs, de les Illes Balears i del poble, doncs, sobretot mallorquí, mitjançant el paral·lelisme amb la vida d'un teatre que hi va haver a Andratx, que es deia el Teatro Argentino, i que va ser construït el 1912, però va ser esbocat el 2005. Llavors, bé, durant aquesta obra van recordant dins l'interior imaginari d'aquest teatre els fets històrics més importants que han anat passant al llarg doncs, de les darreres 9 dècades, o sigui, quasi res, intentant doncs, això, apropar tota aquesta memòria del poble als més joves i doncs, fer un poc de rememoració que els més grans també els hi pot agradar molt i els pot emocionar. Es fa a través de músiques i balls antics, tradicionals, que bé, ens transporten a una altra època, perquè potser ja no els coneixem de primera mà, però que són doncs, molt, molt nostres, no? Això es farà a Palma, vale? Parla del teatre aquest d'Andratx, però es fa a la sala Mozart de l'Auditori de Palma. L'Auditori de Palma, pels qui no ho teniu clar, és el passeig marítim número 18 i podeu consultar horaris i preus a la seva pàgina web, que és www.auditoriumpalma.com i serà fins al dia 15 de gener, o sigui que hi ha temps però tampoc no tant. Val la pena pegar-hi un cop d'ull. però ara vos enví a Menorca. Què tal? Ja heu estat per Menorca?
Sí,
algun cop.
Sí, ja ho coneixem bastant, Menorca.
Algun cop,
sí.
En hivern, però...
A l'hivern, jo per Pasqua, de fet, és que va a l'hivern.
Bé, molt bé. Idò, bé, com, suposo que sabeu, ara venen totes les festes de Sant Antoni, que se celebren a molts pobles, sobretot de Mallorca, però també de la resta de les Balears, i un dels trets característics d'aquestes festes populars de Sant Antoni són les gloses. Les gloses, pel qui no estigui al cas, doncs són aquestes cançons o composicions en vers, que són generalment molt curtes, i improvisades. Hi ha grans mestres amb glosat, vells i joves, i bé, hi ha una cita que ens la dona el mateix diccionari Alcover Moll, que diu: una glosa ben dictada de quatre mots està bé, de cinc i de sis també, si és de set ja és codolada. I això perquè us feu una idea de com heu de rimar i fer anar la mètrica si us voleu convertir en glosadors. Però bé, això serà, hi haurà un... Normalment amb la glosa fan combats, és a dir, hi ha dos glosadors que van mantenint una mena de diàleg seguint aquesta estructura en vers, no? Llavors aquí, en lloc de fer combat, es farà una espècie de trobada de glosadors, i això es farà en el poble de Sant Lluís, de Menorca, en el mateix ajuntament. Serà dia divendres 13, a partir de les 9 del vespre, i diguem-ne doncs que hi haurà experts, però després tots els amateurs, no, els que s'inicien amb aquest art de la glosa, podran participar d'aquesta exhibició de poesia popular.
Molt bé.
I vos enviaré també a Manacor a veure una exposició que ha sigut prorrogada i que està tenint molt d'èxit, i em fa especialment il·lusió perquè és d'una atleta que és Nabel Fullana, que és del 85, o sigui, és més o menys de la meva edat. És una atleta de Sant Llorenç d'Escardassà i fa una exposició que ha titulat Obres 2008-2011, és a dir, és com una mena de retrospectiva d'ella mateixa, que ha anat fent molta feina durant tot aquest temps i que, malgrat la seva joventut, ja té diversos premis. El més recent, el primer premi, el certamen de pintura jove de l'Associació Cultural Sagrícola. Però bé, què més té d'especial aquesta exposició? Que es realitza a la Torre de Ses Puntes. La Torre de Ses Puntes celebra ara mateix el seu 26è aniversari, 26è aniversari de la restauració, perdó, perquè la Torre de Ses Puntes és un complex defensiu i vivenda del segle XIII i XIV, que això, doncs, el 85 es va restaurar i que ara s'emplea com a sala d'exposicions, però que ja du, doncs, bastants anys duent una rigorosa tasca en la promoció de l'art contemporani, i sobretot, doncs, dels autors més emergents i més joves, no? Aleshores, és important tant pel lloc on aquesta lota es posa com per l'exposició per ella mateixa. I al mateix temps, en una altra sala, hi haurà les obres finalistes del Premi Ciutat de Manacor d'Arts Plàstiques, que, bé, és un premi, doncs, ja de reconeguda trajectòria. Això és a la Torre de Ses Puntes, que és a la plaça Gabriel Fuster, de Manacor, i es pot visitar als hores baixes. S'ha prorrogat, encara no han dit fins quan, però bé, ha tingut bastanta repercussió, o sigui que esperem que hi sigui molt de temps.
Molt bé, doncs, moltes gràcies. Ja, ens veurem la setmana que ve, doncs.
Sí, espero que sí, si encara m'hi voleu.
I tant.
I va, una abraçada. Que vagi bé el programa.
Igualment.
I bon any.
Adéu. Bon any.
Adéu.
Bon any.
Lletres i música.
Tot el meu món torna a girar. Una cançó que...
Bé, això que heu sentit és la cançó més important d'una obra de teatre que es diu Cop de Roc. Cop de Roc és una obra de teatre feta per Dagoll de Gom, una companyia de solvència contrastada, que es fa actualment al Teatre Victòria de Barcelona i que dura fins al dia 5 de febrer. Per tant, encara tenim més d'un mes, o un mes ja, escadusser, per poder-hi anar. Fixeu-vos que és... De què tracta aquesta obra d'aquí, el Cop de Roc? És un missatge, diu l'autor, d'amor, d'admiració i d'agraïment a les bandes mítiques que van fer possible el miracle del rock català a principis de la dècada dels 90 del segle XX i fins als nostres dies. I també és un missatge d'estímul i record a un públic enfervorit que va omplir a vessar els recintes on tocaven i que amb el seu suport i amb l'expressió dels seus desig i sentiments van modelar i donar sentit a aquest moviment musical que va moure tota una generació. Dintre de les moltes diguem-ne coses que hi ha allà, de fet hi ha fragments de cançons de diferents grups que hi ha hagut des del 80, 90, fins al principi del 90 pràcticament. Les últimes no surten, per tant, els que l'Amic de les Arts i el Manel que ha sortit aquests últims dies, sinó els més antics, des dels Gossos. Hi ha actuacions com, per exemple, versions de Sau, d'Àlex Ambusto, de Sopa de Cabra, del Double Bubble, i precisament de Double Bubble ara sentirem una cançó que va ser tot una himne d'aquella generació que es diu Clava't.
Estic cansada d'esperar.
Bé, aquest fragment de Clavat, ja us el recomano, que la sentiu tota i sobretot fixeu la lletra. Una lletra que per aquella època, penseu que això va ser l'any 85, 86 que es va publicar, doncs va causar sensació. Bé, a part d'aquestes cançons, és una obra de teatre feta per gent jove. Això us ho vull destacar-ho perquè la majoria són gent jove que salta i balla i brinca i hi ha tota una història, evidentment hi ha un guió també que lliga totes les històries i que doncs, apareixen totes les icones d'aquella època i fins i tot d'ara, en el tema de la independència, dels Països Catalans, de les estelades, també és un... I a més, com vaig anar jo, estava planíssim a la sala, vull dir que no hi havia ningú. Vull dir, estava, no és allò que sembla que regalin les entrades perquè el preu no és tan barat, però sí que val la pena doncs, anar-hi, no? També recordar que això, el Teatre Victòria, per als que no ho sàpiguen, saben que és a Barcelona, avingut del Paral·lel 67-69, i si voleu tenir més informació d'això, podeu anar a www.comedia.cat/comediateca/cop-de-rock. El guionet al mig, en cas. I aquí trobeu tota la informació i fotos d'aquest espectacle que penso que no es podeu perdre. Amb això ja, al comiat d'aquest programa, sentirem l'última cançó que hem triat, que és també molt emblemàtica, en aquest cas aquí és el Corren, Corren, que també és molt coneguda de la gent que ha seguit el rock català. Fins després.
Esta, no sé quin hora és, res fos fastor.
Internet i llibres.
Bé, doncs avui a Internet i llibres parlarem d'un fòrum de lectors que està adreçat als altres lectors i que no es proposa seguir el criteri de cap crític ni deixar-se influir per cap altre criteri extern que no sigui el propi gust o el propi interès dels lectors. Aquest fòrum es diu precisament Què llegeixes? O QL, si voleu, abreujat. I és un fòrum que se subdivideix en diversos fòrums. En primer lloc, hi ha una subdivisió d'edats. És a dir, dins del Què llegeixes? Trobem un fòrum ploma, un fòrum boli i un fòrum llapis. És clar, cada un d'aquests estris d'escriure simbolitza un fòrum per una edat determinada, una franja d'edat determinada. Per exemple, el fòrum llapis és per als més petits, fins a 12 anys. El fòrum boli és per als joves, entre 12 i 16 anys. I el fòrum ploma és per als adults, i quan diem adults volem dir de 17 anys en endavant. La manera de trobar-lo és molt senzilla. Escriviu què llegeixes al cercador de Google i el trobareu fàcilment. Això és preferible a intentar ara doncs, dir doncs, és http://. Escriviu què llegeixes al cercador de Google i ho trobareu de seguida. Bé, dic que és un fòrum de fòrums no només perquè hi ha un fòrum per cada franja d'edat, sinó perquè, a més, engloba diversos fòrums, és a dir, diversos indrets, espais de discussió entorn d'alguna qüestió concreta de la literatura. Posem per cas el fòrum Lectures Compartides. En aquest fòrum, els participants, que prèviament s'han de registrar, el que fan és posar en comú els llibres que estan llegint o que han llegit. Per exemple, doncs, dins de lectures compartides, ara es pot trobar algun comentari sobre No parlis de mi quan me'n vagi, de Mercè Ibars, o El menyspreu d'Alberto Moràvia, o fins i tot un clàssic, La punyalada, de Maria Vayreda. D'altra banda, al fòrum Actualitat hi trobem col·laboracions que tenen a veure precisament amb això, amb les edicions que van apareixent en el mercat o senzillament amb les ganes de participar que tenen els seus components. Per exemple, si poden fer intervencions d'una manera més genèrica, sense parlar dels llibres especialitzadament. Hi ha qui diu, doncs, fa una col·laboració de l'estil que cada estació té els seus llibres per ser llegits. No sé si hi estareu d'acord. Narracions melangioses per la tardor, llibres gruixuts per les llarguíssimes tardes d'estiu, llibres curts per la lectura nocturna en època laboral i, és clar, llibres de viatges, ja s'entén, per quan un surt fora. A banda d'això, del fòrum d'actualitat i del fòrum de lectures compartides, tenim el fòrum d'autors, és a dir, centrant-se precisament en els escriptors de les obres. I, és clar, n'hi ha per ordre alfabètic i poden parlar, per exemple, de John Irving o, no ho sé, fins i tot en el fòrum d'autors poden demanar que se'ls recomani un còmic, un còmic, suposo, a partir de l'autor. I encara podríem afegir el fòrum de personatges. És a dir, hi ha personatges literaris que han marcat els lectors fins al punt que parlem de ser com Castor, com Bartleby, com Miss Dalloway, o ens identifiquem amb herois com Tintín, Astèrix, o antiherois com K. Aquí els participants hi poden abocar precisament els seus gustos, les seves fílies i suposo que les seves fòbies també, sobre els personatges. I molt més, perquè és clar, el fòrum que llegeixes doncs permet participar en jocs, permet aprendre i fins i tot ara sabem que els llibres més valorats pels que llegistes, és a dir, per aquesta comunitat que formen els lectors que contribueixen al fòrum que llegeixes, els llibres més valorats serien, en tercer lloc, Anna Karènina, de Leo Tolstoi, en segon lloc, Orgull i prejudici, de Jane Austen, i en primer lloc hi hauria, doncs, El 100 anys de soledat, de Gabriel García Márquez. O, per exemple, que els llibres més comentats pels que llegistes en aquest moment inclouria títols com Les veus del Pamano, de Jaume Cabré, o Els pilars de la terra, d'en Quet Follet. I bé, amb això en tindríem prou per avui i hem fet una aproximació al que llegeixes.
Els microrelats.
Bé, amics, els microrelats d'aquesta setmana són els finalistes del novembre de l'any 2011 que ens ha fet arribar l'Associació de Relataires en Català. Aquesta entitat, que és la que organitza aquests microrelats com un concurs, ens envia els finalistes i aquí el que fem aquest programa és llegir-los. Si voleu més informació d'aquesta entitat, heu d'anar a http://relatsencatalà.cat. Això és fàcil de recordar. I allà teniu tota la informació per poder participar en aquests concursos i en d'altres, perquè, de fet, no solament hi ha concursos, però ara està obrint-se una altra nova, diguem, concurs, en aquest cas, de glossadors, que abans ha parlat la nostra companya de les Illes. Doncs aquí també es farà un concurs de gent que recita poesies. I per tant, doncs, poden ser pròpies o poden ser d'altres autors. I per tant, doncs, hi haurà un concurs i els que surtin millors tindran un premi, en aquest cas, amb econòmic. Ja ho haurem d'explicar el proper dia amb tots els detalls. Passem a llegir el primer conte d'això. El primer conte és un conte molt curt, es diu Un home a la seva vida, d'Antoni Casals i Pasqual. I diu així: la mateixa nit que es van conèixer, Ella li va dir que no volia enganyar-lo, que hi havia un home a la seva vida. Tot i així, va accedir a pujar al seu pis. Quan es va despullar, ell va entendre, de sobte, la literalitat de les seves paraules. Han deixat un espai perquè la gent pugui, diguem-ne, assumir el que vol dir aquest conte tan breu, no?
Vol dir que mediteu el desenllaç.
Exactament. Segon conte, Triangle, aquest és una mica més llarg, de Vladimir. Diu, quan la meva dona va començar a sortir d'amagat amb en Ricard Degas, la nostra relació va millorar. Que un altre home s'hagués fixat en l'Eva m'afalagava. El desgast de 9 anys de matrimoni havia difuminat les virtuts que un dia m'havien atret d'ella. Virtuts que ara revifaven gràcies a l'admiració del nouvingut. L'Eva recuperava l'atractiu que la rutina de la vida quotidiana havia fet minvar. L'aventura amb en Degas, a més, la rejuvenia, la veia feliç, ben humorada, d'un optimisme encomanadís. La convivència va tornar-se més planera. Rarament discutíem, ens respectàvem, i el llit em proposava innovacions excitants que jo, secretament, atribuïa al magisteri lúbric d'en Degas. A més, els amants atenien els delicats engranatges de l'adulteri amb discreció i eficiència. Però jo era un espòs fàcil d'enganyar, i els subterfugis i les mentides de l'Eva, més que indignar-me, em commovien. No em podia queixar. Però la passió que l'Eva despertava en aquell desconegut m'encorosia. Per això una tarda, quan sortien de la pensió que freqüentaven, vaig seguir en Degas. Així vaig saber on vivia i a què es dedicava. Massatges terapèutics, deia el rètol del portal. Sense dubtar-ho vaig demanar hora i l'endemà em trobo davant del meu rival, un home sapat, de proporcions esculturals i mirada franca. No és estrany que l'Eva perdi el cap. Sóc equànime. No deixo que l'enveja m'encegui. Despullis, em diu. Això mateix li deu dir a ella, potser en un xiu-xiueig. Nu, estirat damunt la llitera, mentre les mans fermes d'en Degas em maseguen les lombars, les mans sedoses que solen recórrer la pell de l'Eva, li dic que ho sé tot. Les mans s'aturen. Li asseguro que no ha de patir. Jo només desitjo el benestar de tots tres, parlem-ne. I ella es va fer enrere. Baixa-se'n, diuen els llavis molsuts que ella deu haver mossegat tantes vegades. S'aixuga les mans. Els pectorals li tiben la samarreta. Els bíceps bateguen. Sota els pantalons del xandall s'insinua una protuberància evident. Sé que ens entendrem. I l'últim conte es diu Coratge, una mica més breu, de Marta Pérez i Sierra. Conta la llegenda que un príncep capriciós tenia el desig de contraure matrimoni amb una noble dama de cabells de seda i de sol. Obsessionat, organitzava recerques per totes les contrades del seu regne, fins que finalment va trobar la noia de les seves quimeres, però aquesta no volia de cap de les maneres el príncep. Obligada a casar-s'hi, va accedir-hi amb una sola condició: preparar-se per enaltar ella sola, sense cap criada. La dama, el dia de les noces, es va tancar a la seva habitació i es va tallar els cabells de seda i de sol. Després es va afaitar el cap fins a deixar-lo suau i fi com la resta de la seva faç. Amb el cap amagat sota els vels de núvia, es va acostar a l'altar del braç del seu pare i, com fou al costat del príncep, es descobrí amb un somriure maliciós. Tal fou la sorpresa del príncep que els ulls se li quedaran clavats en la closca nua, fins que la veu de la noia el va fer tornar en si. He perdut el cabell, he guanyat coratge. El príncep, esclatant en còlera, desenvainà l'espasa i la clavà al cor de la dama. Morta, la sang tenia de roig el seu blanc vestit de núvia i el seu cap rasurat, i aleshores li naixeren de nou els cabells de seda i de sol, llargs, infinitament llargs, tan llargs que eixiren per la porta del castell. L'enterraren encinglerada dalt d'un turó de difícil accés a tocar de la Via Làctea. Un floc de seda i de sol en diumenge a la tomba. Diuen que els seus cabells segueixen creixent cada cop que un home colpeja una dona.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, aquesta vegada comentarem una mica un llibre de Jaume Cabré anomenat La Teranyina. Abans, però, situem-nos en l'entorn, el marc històric en el qual la novel·la es desenvolupa. Cap a l'estiu de 1909, moment en el qual es produí, per motius sembla ser econòmics, interessos del comte de Romanones, entre d'altres, la Guerra de Melilla, anomenada també Guerra dels Banquers, que obligava molts reservistes catalans a anar a lluitar al nord d'Àfrica. Això sí, el pagament de 6.000 rals te'n deixava exempt. Un obrer aleshores guanyava 20 rals al dia, això li significava el treball de tot un any. Per tant, no és d'estranyar, doncs, l'eslògan que en aquells moments podia sentir-se pels carrers. Solament els obrers fan la guerra que els burguesos declaren. Aquesta situació desembocà en l'anomenada Setmana Tràgica a finals de juliol, que, com a conseqüència, de la mort d'uns 400 reservistes catalans. Tot i que eren revoltes de caire obrer, se'ls acusà de ser separatistes i la repressió del govern de Maura esdevingué brutal. Detenen Francesc Ferrer i Guàrdia, eminent pedagog, creador de l'escola moderna, a qui acusen falsament de ser l'instigador. Malgrat les protestes internacionals, el 13 d'octubre és afusellat. La Teranyina, aquesta novel·la d'unes 225 pàgines, doncs es desenvolupa dins d'aquest ambient enrarit. De lectura fàcil i ràpida, manté la intriga fins a arribar a un final sorprenent i veiem en ella reflectida l'estructura de la societat de l'època. Tots els ingredients per una bona història de suspens s'hi conjuguen de manera senzilla i magistral. D'una banda, les lluites pel poder d'una fàbrica, el vapor Rigau, que, un cop mort al cap de l'empresa, condueixen el germà i el gendre, que en volen el control, i a la germana, que lluita perquè l'herència familiar no es perdi per una mala direcció, a una pugna despietada i sense escrúpols. Per l'altra, la problemàtica social, obrers versus empresaris, amb el rerefons de la ja esmentada Guerra de Melilla. Els uns hi fan negoci i els altres hi deixen la vida, i això dispara els òdits ja de per si escalfats que serviran per acabar de construir la trama del llibre. Els personatges es desgranen amb fina ironia, mostrant-nos les seves misèries, la seva manca de sentiments, els odis acumulats i els seus drames personals. I un es pregunta, tot i el suposat lliure albir, si el destí no acota excessivament les seves vides. Llegim-ne alguns trossos per veure diferents situacions. D'una banda, la mare d'un dels obrers protagonistes que rep un comunicat del govern d'Espanya. Nos vemos en la triste obligación de comunicarles el fallecimiento de su hijo, Ramón Mercader. Reciban por parte del ministerio, por parte del ejército y por parte de la patria el sentimiento de nuestra más sentida consideración. Estamos orgullosos del comportamiento de su hijo que ha sabido dar heroicamente su vida por la patria. Firmado subsecretario Ministerio de la Guerra Aniceto Martínez, Madrid. I això què vol dir? Esbatenar els ulls la fina de Can Mercader. Que en Ramon és mort, fineta. La fina de Can Mercader es va guardar les llàgrimes perquè allò era massa gros per resoldre-ho a cop de plors. Per altra banda, tenim l'Enric Turmeda, un dels interessats en el control de la fàbrica. La va que l'Enric Turmeda es fumà sol davant la llar apagada en havent dinat, tenia tas de glòria. Al costat, damunt la tauleta, tenia tota la documentació definitivament classificada i esplendorosament complerta, ordenada a la carpeta vermella. Havia arribat l'hora. L'oncle estava a punt. A mitja tarda, després de la migdiada, abans que l'oncle es deixés caure pel casino, l'aniria a visitar. Li mostraria tots els seus errors, un per un, i li ensenyaria la seva perdició. I 2 minuts per escollir, retirada o escàndol. Podia semblar senzill, però una jugada de tanta filigrana costava Déu i ajuda de confegir. Repassar, distret, la ratlla dels pantalons i es va sentir satisfet de la vida. Diu, en fi, la novel·la comença pel final i en un anar i venir del temps construeix, sense presses, el seu desenllaç. Per cert, tot succeeix amb l'anomenada ciutat de Feixes, que sembla ser que l'autor es refereix a Terrassa. Finalment, aquell llibre inclou un CD que, en el qual hi ha desenvolupada la pel·lícula lògicament referida en aquesta novel·la. És interessant que no llegiu, no mireu primer el CD, perquè si no el suspens es perdrà. Tot i així, si no podeu evitar la temptació, val la pena llegir-la perquè hi ha aspectes de la novel·la que lògicament el film o la pel·lícula no poden reflectir.
Així, Esteve, entenc que aquesta és una nova edició de La Teranyina, o sigui, no és una edició antiga perquè ja inclou un CD.
Sí, sí, exactament.
Un DVD, concretament.
Un DVD, sí, sí, de fet un DVD. I bueno, un dels autors són, vaja, coneguts nostres com en Jordi Daudé, Anna Lizaran, Ramon Madaula, Sergi Mateu, etc. Vull dir que està força bé. Hi ha, pel que vulgui mirar-ho, des del meu punt de vista, un petit error en la pel·lícula que es contradiu amb la història de la novel·la. Bueno, qui s'ho miri ja el trobarà.
Perfecte. Doncs endavant, Joan.
Seguim amb els llibres a la carta. Tenim l'Helena Martínez Pons al telèfon, que ens parlaràs d'un llibre de Catherine Pancol, oi?
Sí, bona nit, bon any, bon tot.
Bona nit, bon any.
Aviam, bueno, és obligat parlar d'aquest llibre perquè ja us havia parlat. Això és una trilogia, ja us ho vaig explicar en el seu dia, a vosaltres i als nostres oients, que és una trilogia. I, clar, s'havia publicat ja aquesta, el que passa que, clar, com que és un pèl llarga, doncs he trigat una mica en comentar-lo, però, bueno, ara ja està acabat i he de dir que ha valgut molt la pena. Una cosa que sí que vull dir és que a vegades quan parlem de trilogies, no sé si us recordeu quan us vaig parlar del Mar de les Amapoles, de les Fonzelles, us vaig comentar que eren llibres independents i que es podien llegir de forma independent. Doncs aquí no, que la gent ho sàpiga. De fet, fins i tot he arribat a veure en alguna llibreria que els venen els tres junts, d'acord? Perquè les històries van entrellaçades i els canvis dels personatges i els processos interns que fan ells cadascú, doncs, clar, tenen un lligam, no? Un lligam que comença en el primer llibre i acaben amb aquest llibre. Doncs continuen té un títol molt curiós, ja sabeu que els altres dos llibres de la Catherine Pancol també feien una referència als animals. Primer eren els ulls grocs dels cocodrils i després eren a Balsons de les Tortugues, a 15 esquirols de Central Park, ja estan tristos el dilluns. Bueno, què us puc dir? El dilluns, el dimarts, el dimecres i tots els dies de la setmana, perquè ens enganxa en plena crisi, tot just quan la banca es destrota i llavors el món occidental comença aquest procés en què encara hi som, però que anem evolucionant cap a no sabem a on, però en tot cas no tornarà a ser mai com era abans, no? I això, una mica, el paral·lelisme és també que els hi passa a les vies dels nostres personatges. La Josephine continua fent la seva evolució degut a la desgràcia, que no us puc explicar, bàsicament, perquè encara no sé si heu llegit l'anterior, llavors no us puc explicar quina desgràcia és, però degut a una desgràcia que passa al final del llibre anterior, doncs ella fa com un reset, no?, de la seva vida. La seva filla, aquella noieta que us comentava que era tan ambiciosa i que només la seva fita a la vida era no sentir res, no? Per no patir, doncs veiem que en el fons no és tan dura ni tan... Bueno, que sí que ho vol ella, de fet, però bueno, que en tot cas és el que aspira ella, no? A no tenir sentiments per no haver de patir. Ens trobem també amb una filla petita que ha crescut i que ara té els problemes típics d'un adolescent, i ens trobem amb la seva amiga íntima i el seu gran amor, doncs que també el seu gran amor, ja us ho vaig explicar en l'altre, en el primer i el segon llibre, doncs que era en principi era el marit de la germana, després aquesta germana, pel motiu que sigui, en aquest llibre ja no hi és, llavors doncs és un d'aquests empresaris que està fastiguejat de tot el que veu, no? De la gent que envien a l'atur, i també fa un reset, no? O sigui, ell és una mica a nivell empresarial, però bueno, també està vinculat sentimentalment amb la Jo, per tant, és un camí que fan agafats a la mà i comú. Jo, què voleu que us digui? És un llibre que a veure, és molt entretingut, és una narrativa d'aquelles que és bastant fàcil, té 600 pàgines, vull dir que Déu-n'hi-do, per ser una tercera part, i bé, certament els personatges doncs t'atrapen, no? I com que vas veient l'evolució que van tenint, doncs també, segons com, també t'identifiques una mica i comences a establir paral·lelismes, no només amb un mateix, no? I amb el procés que pot fer un vital des de que té ús de raó fins al moment en què es troba llegint el llibre, no? Sinó de tot el que ens envolta, tot està canviant, absolutament tot està canviant, i el llibre així mateix ho reflecteix. Nosaltres el tenim gràcies a Empúries, i la traducció està feta per les mateixes persones que havien traduït els anteriors. Suposo que això us semblarà una dada, doncs, que dius, bueno, i ara que li agafa de dir això, no? Però certament és important això, perquè jo he llegit trilogies, bueno, tampoc tantes, una trilogia traduïda per diferents persones i
es clar, nota, es nota.
Sí, Joan, absolutament. I en canvi aquí, doncs, haig de dir que no, vull dir que es nota que està feta per les mateixes dues persones, que són l'Oriol Sánchez i la Maria Llopis. També el tenim a Mibook. A Mibook és res, 3 o 4 euros més baratet que en paper. Però bueno, són llibres d'aquells que penso que val la pena tenir inclús sempre a l'estanteria. Aquells sí que els recomano, no a Mibook, sinó que els recomano en paper. Paper i cartró i tapa xula perquè no es faci malbé.
Molt bé. Doncs vinga, Helena, gràcies.
Ens sentim la setmana vinent.
Això mateix.
D'acord, i bon any, Helena.
Igualment, gràcies. Una abraçada.
Igualment.
A reveure, una abraçada. Adéu.
El noticiari.
Bé, comencem ràpidament fent unes quantes notícies. Dic que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears enderroca la immersió a les aules de les illes, la immersió lingüística, en referim. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears fa unes setmanes va dictar una sentència a la qual ha permès a una família de les illes, escolaritzar el seu fill única i exclusivament en llengua castellana. La sentència pot marcar un precedent al territori, donat que tomba en un cas concret, la presència catalana a les aules, un acord que es va assolir de manera consensuada entre totes les forces polítiques d'allà. Ara sembla que ja els que van allà no estan d'acord amb això. Aquesta sentència és una altra de les passes enrere en la involució persistent i constant que viu la llengua pròpia de les illes. Per això doncs tenim aquí una corresponsal de les illes perquè ho pugui dir clarament.
Bé, i si hem parlat abans d'un fòrum a través d'internet, evidentment, que era el fòrum que llegeixes, ara podem parlar d'una tertúlia literària 2.0 i ens referim a llegimipiolem.blogspot.com. Si busqueu, per tant, mitjançant el cercador, llegimipiolem, escrit tot junt, oi? Ho trobareu. Això ens fa pensar que és clar, que també es pot compartir la literatura a través del Twitter i amb una capacitat de resum impressionant. Entreu-hi que hi trobareu coses força interessants. I si et sembla, Joan, passem ja a la col·laboració des del País Valencià.
Molt bé.
La crònica.
Hola, bona nit, Empar.
Hola, molt bona nit a tots.
Bona vesprada.
Com esteu? Bona vesprada, bon any, tot això que
Això,
sentiu.
Bon any, sobretot.
Sobretot per tu, no?
Sobretot per a mi.
El 2013 serà pitjor segur, eh?
Vinga, no ho sé.
El 12 millor per això.
Hi ha temes que és millor, sabeu, millor no parlar-ne d'alguns temes, d'algunes qüestions. Per aquí baix estem a punt d'emigrar, però ja no sabem si tirar-nos cap a la mar, o pujar cap
al nord.
amunt, o què fer. Ben bé de totes les coses.
Cap a ponent no gaire.
Mira, te dic una cosa. Sort que hi ha algunes iniciatives que encoratgen i que ens donen força per a continuar bregant, perquè si no seria un País Valencià una mica decadent, una mica un poc lleig.
Home, ja estan jutjant el Camps, que això està bé, home.
Sí. Està assegut ahir al banquet. Ja veurem què passa amb ell.
A veure.
Mira, què fem amb el pla que ha tret Bromera? Bromera, l'editorial Bromera, ha tret una iniciativa que és un pla de foment de la lectura també per a les escoles. I si s'entra a la seva web i se posa directament, se clica directament sobre el pla lector, hi haurà tota la informació que està referent a aquesta iniciativa, no? És un document que han preparat des de l'editorial per facilitar als educadors la confecció d'un pla que fomenti la lectura dels centres educatius. I bé, jo crec que és important com a eina, però també perquè Bromera està tirant endavant títols juvenils de literatura que es treballa no només a primària, sinó també a secundària, que crec que és molt interessant, no? Bromera sí que fa énfasi en ese fomenta la lectura, ¿no? Sobretot en la part en la part més jove de qualsevol persona, exactament. I per què diu això? Diu perquè precisament aquesta joventut és el que emprèn el relleu i si aconseguim posar amb ells, diguem-ne, la llavor per la lectura, potser algun dia tindrem d'aixòs grans lectors i segurament algun que en altre escriptor o escriptora. Així que jo crec que com a iniciativa és molt interessant. Això perquè fa Bromera. I després hi ha una altra qüestió, que s'ha presentat un llibre aquests dies, que un poc per enfilar en aquest pla de foment de la lectura. Fa uns dies s'ha presentat un llibre que es diu 500 raons per parlar català. El llibre és de David Pagès, però bé, han participat lexicògrafs i algun assagista, algun filòleg en la presentació, però també amb el recull, perquè es tracta d'un recull que té més de 500 citacions sobre la llengua, no? I bé, són dites, són moments de persones que han verbalitzat persones de diversos àmbits. Les citacions les han estret sobretot a partir de mitjans de comunicació, però també de llibres, veritat? I d'alguna manera busquen promoure aquest ús de la llengua catalana, de no acomodar-nos en els calcs ni en els préstecs, sinó reivindicar d'alguna manera aquestes dites o aquesta manera de parlar pròpia de la cultura catalana. Ells han dit, d'alguna manera, que la llengua és un dels elements més importants d'identitat d'un poble i que, per tant, era important. I era important, sobretot, per als joves, i això ja sap el que deia Bromera, i també per als nouvinguts, que alguna vegada se'ls acusa als joves de que no llegeixen, de que no tenen ixe coratge per la lectura, i dels nouvinguts que s'acomoden en el castellà, en l'espanyol, veritat, i no utilitzen el català. Doncs bé, per a tot això s'han presentat aquestes 500 raons per parlar català. Us dic que és un llibre de David Pagès i ja el podeu trobar a les editorials, a les llibreries. Ja. No sé si ens dona temps per alguna cosa més o ja anem bé.
Anem bé, però vull dir una cosa només amb això que has dit de la gent immigrada. Es diu que si la gent que ha vingut de fora, sí, no els dels anys 60, sinó els ara, sí, parlessin en català, el català augmentaria el seu ús un 20%.
Imagina't.
Igual que això és un 20%, és moltíssim, eh?
És moltíssim percentatge.
Això és molt important, el treball amb la gent de fora.
I sí que és de veres que aquí a València, sobretot a la ciutat, tenim alguna d'aquestes qüestions perdudes, però sé i tinc entès que les associacions, moltes associacions d'immigrants a Catalunya, van signar ja fa uns anys un manifest dient que ells volien formar part de la societat catalana i volien aprendre català i volien parlar català. Per tant, demanaven a la societat catalana que s'adreçaren als nouvinguts en català per poder també ells aprendre la llengua. Perquè moltes vegades vegem un immigrant i ja no parem en compte si acaba d'arribar, si porta 2 anys o si porta 24, o si és espanyol d'origen fins i tot. Com el vegem immigrant ja li parlem en castellà moltes vegades. Doncs no abandonar la llengua, ahí tenim 500 raons per parlar en català.
Molt bé, Empar, doncs moltes gràcies per la teva...
Fins a la propera setmana.
La setmana que ens tornem a sentir aquí i esperem que segueixis treballant com fins ara.
Disculpeu així la precipitació, però com que això tenim classes i coses d'aquelles i arribem molt justos, ja ens dona temps pràcticament d'interioritzar el programa.
Ha sigut una intervenció fantàstica.
Doncs moltíssimes gràcies.
Una abraçada a tots i a totes.
A reveure, fins
aviat.
Adéu.
Empar.
Bé, ja amb el temps, ja fora d'hora, és quasi bé a punt d'acabar el programa. Diem una frase molt breu, però que penso que té el seu sentit. Diu, una persona diu, abusar de la veritat és tan condemnable com usar la mentida. Això ho diu Blas Pascal, matemàtic, físic, filòsof i escriptor francès que va viure entre 1623 i 1662. Doncs sí, amb aquestes paraules doncs ens acomiadem del programa d'avui, esperant que hàgiu tingut una bona vetllada i la setmana que ve tornem a venir a presentar un nou programa de Tirant de Llibres.
Això mateix, bona i nit. Si vols acomiadar també Esteve.
I desitjar-vos que aquest programa continuï per molt de temps, i ja que no ho he dit fins ara, bon any nou a tots, a totes i a tothom.
Això mateix, bon any nou a tothom i moltes gràcies per seguir-nos setmana rere setmana.
La setmana que ve.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santsaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.